El matí de Ràdio Sabadell.
Cartes de les heroïnes és un espectacle literari a càrrec de Susanna Nebó i Carles Alcoi que ens vol fer reflexionar sobre el paper de les dones, sobre la mirada femenina dels grans herois mitològics. I és que se sap molt poc de les dones que van acompanyar, que van esperar, desitjar i enyorar doncs, els grans guerrers, els déus, els herois del món clàssic. Amants i marits que els van jurar amor etern. Nosaltres us volem acostar algunes d'aquestes cartes per fer més propera una nova mitologia necessària on elles, les dones, fan alguna cosa més que esperar teixir o plorar. I per això doncs, volem saber més d'aquesta proposta literària que apunteu. Arriba aquest dimecres 5 d'octubre a les 8 del vespre a l'Espai Chiara, a la via Massaguer, el número 11. Nosaltres el que volem fer ara és saludar el Carles Alcoi. Carles, bon dia.
Bon dia.
A veure, tot a punt per dimecres?
Sí.
Clar, explica'ns d'on sorgeix no, la necessitat de portar doncs, a escena aquesta proposta literària.
Estàs llegint les cartes d'Ovidi i veus que moltes dones actuals, històries que tu coneixes directament, són molt properes a les històries clàssiques. Hi havia el tema de les vides paral·leles de Plutarc. Vam pensar que, igual que podies comparar Alexandre Magne i Juli César, quan demostren el desitjador, podries comparar la Penélope abandonada perquè el seu home anava a la guerra per tants homes que mandaven les seves famílies quan hi ha la guerra pel mig. I hem casos de la guerra civil i bé, fem històries que són basades en històries reals ficcionades, diguem.
I llavors entenc que és doncs, a fer protagonistes a elles, no? A les dones, i també m'imagino que el seu dolor, no? Perquè m'imagino que no era fàcil, no? Doncs, a tenir doncs, aquest paper de dones d'aquests herois, no? Però que moltes vegades elles se sentien abandonades.
Clar, aquest és el tòpic, que la dona és abandonada. Aleshores, en alguns casos, no. Per exemple, Medea és abandonada, però la seva venjança és terrible. I, a més, és l'únic cas en què, diguem-ne, a més de que es venja, no és castigada pels déus. Si ella mata els seus fills,
sí,
allò amb una violència vicària, en aquest cas femenina, perquè ell l'abandona, però els déus no la castiguen. O sigui, els déus que haurien de fer justícia divina, no?
Sí.
No. La fan reina, emperadriu, de diferents llocs, finalment és la mare dels perses, que seran enemics per sempre dels grecs.
Sí.
I llavors lliga les guerres mèdiques dels medes perquè són descendents de Medea. És a dir, la mitologia aprofita les històries de dones i homes per explicar, diguem-ne, vincles polítics i socials de diferents comunitats. Però és molt interessant veure com aquestes dones tenen respostes diferents, salvant distàncies. Jo no sé si es pot aplicar un adjectiu clarament feminista. Com Briseida li diu a Aquiles, escolta, fes el que et sembli, però jo t'estimaré sempre, grinyola una mica tot. Però després veus que hi ha dones actuals, situacions de dones actuals, que pel que sigui, per molts motius socials, personals, educatius, familiars, de dependència, passen per aquest mateix paper. O sigui, hi ha vides paral·leles de dones del segle I o dones mitològiques anteriors amb dones actuals. I hem de suposar que Ovidi, aquestes dones actuals a ell, que eren paral·leles de les Penèlopes o de les Briseides o de les Ariadnes clàssiques, també hi eren.
Llavors, suposo que vosaltres el que intenteu portar doncs, és tota aquesta informació, no? Aquesta coneixença a través de les cartes, que no sé si les heu adaptat, les heu escurçat.
Les hem escurçades, perquè són 30 cartes, n'hem triat 5. Concretament, Penèlope, Briseida, Ariadna, Fedra i Medea. Com 5 rols de dones, diguem, 5 tipologies. No podíem fer-les pas totes. I, a més, volíem que tingués un tal personal. És a dir, vam reescriure totes les cartes d'alguna manera. Vam buscar diferents traduccions, en francès, en italià, l'original llatina, en català, en castellà, vinguin tot algun estudi que hi havia per internet, de gent que havia fet tesis doctorals d'un fragment, per exemple, i a partir d'aquí vam elaborar el nostre text.
Quin és el missatge que voleu que s'emporti, no? També l'espectador, que és el que coneixerem d'aquestes dones, no?
Jo penso que hi ha molts missatges oberts, però clar, no voldria ser doctrinaris. Nosaltres el que fem és agafar un text, diguem-ne clàssic, que hem modificat o adaptat, agafar uns textos nostres i donar una mena d'exposició. Llavors, cadascú que reculli. Sí que és cert que totes les dones són abandonades, dependents, però també és cert que moltes d'elles es rebel·len. També és cert que això, aquesta sensibilitat per denunciar aquesta situació, la va tenir un home del segle primer. També que les històries que hi ha ara, ves que les veus i dius que són repelades, són iguals. És a dir, hi ha gent que la deixen. Que la deixen així, pum, adéu, deixo. Com una platja, et deixo. Com Ariadna, no? Ja no trobaré mai més. I et deixo amb els nens, o no. O hi ha gent que, mira, m'enamoro i faré el que faci falta, i el que faci falta pot ser terrible. Aleshores, veure que els clàssics són clàssics perquè perduren, és a dir, perquè fan... O sigui, els clàssics, hi ha un teòric, Steiner, que diu que els clàssics no són clàssics perquè donin respostes que duren per sempre. Els clàssics són clàssics perquè fan preguntes que són ser permanents, que són constants. És a dir, per què abandonem, per què maltractem, per què estimem de manera folla, perquè desitgem algú per damunt de qualsevol cosa racional, perquè fem venjances terribles que ens fan més mal que bé. Això és una pregunta constant, i aquestes heroïnes d'alguna manera intenten respondre-les. És a dir, Ovidi el que fa a través d'elles és dir, no, per exemple, Penèlope és un clas molt bonic, perquè, clar, dius, Ulisses marxa a la guerra, guerra de Troia, 10 anys. La pel·lícula dura 20 minuts, però és igual, a la guerra dura 10 anys. Llavors diu, escolta'm, què fas que trigues tant? O sigui, com és que si veus aquesta carta, no la contestis. Si l'has rebut, vine, què fots? Que t'has entretingut amb algú? Que estàs badant por ahí? I era així. O sigui, dels 10 anys que va trigar a tornar a Ítaca, a Ulisses, 7 va estar en Calipso i 3 en Circe. I la resta era el viatge pròpiament. I diu, escolta, vine, en trobaràs vella, el teu fill gran. El món clàssic, hi ha una cosa molt curiosa, i Penèlope l'explica molt bé. Mireu, es dona la coincidència que l'Odissea comença el dia 8 de març. O sigui, l'acció de l'Odissea, segons alguns càlculs astronòmics, comença, i l'edició de Black i Blue, no sé si podem fer propaganda, però comença el 8 de març de 1178 abans de Crist. Sabem la data. Quan comença, els pretendents estan allà al Palau d'Ulisses, porten ja 15 o 16 anys, i està allà, mira, menjant-se la hisenda. I el fill el vol fer-los fora, però no gosa. Baixa el Penèlope i al principi els diu als pretendents, marxeu de casa meva, foteu el camp. Jo sóc la mestressa, jo, el meu home no hi és, però esteu aprofitant de mi i de la meva casa. Marxeu, que té tota l'hora del món. I el fill, que te'ls inventa ja anar com un marrec de 17-18 anys, li diu, mare, calla, tu no has de parlar amb els homes, tu no els has de dir res als convidats que tenim aquí. Si algú ha dit alguna cosa, sóc jo. Tu torna a dalt amb les esclaves, tanca't, fila, teixeix i explica històries, però aquí no. Hi ha una senyora que es diu Mary Baird, que té uns llibres fantàstics sobre el món clàssic, i un d'ells es diu Llengua i poder de les dones a l'antiguitat clàssica. És un llibret petit, són tres conferències, molt fàcil de llegir. I explica aquest esdeveniment, aquest moment, i ella explica que les dones, al món clàssic, i podem dir que ara, i són una de les coses que podríem evidenciar amb aquest espectacle, no tenen dret al discurs públic. És a dir, el relat, el mitos, el conte, la història, la narració, té dos àmbits, el privat i el públic. Les dones teniu accés al privat, podeu parlar als veïns, podeu parlar a la família, governeu els discursos privats, podeu establir les relacions que es fan, podeu decidir si ens fem amb aquell veí o no ens fem, però no podeu opinar al discurs públic. Llavors, quan la dona entra al discurs públic, i això ho explica la Mary Baird amb uns exemples fantàstics, se'l titlla d'histèrica. Histèrica ve del grec histeros, que vol dir matriu. O sigui, histèrics són els moviments incontrolables de la vagina que les dones no poden contenir de manera nerviosa. L'histeros és la matriu. Aleshores dius, quins són els exemples? Doncs la Hillary Clinton se la dibuixava com una histèrica, com una tieta boja, que cridava el Trump, que era un home de seny. Amb algunes fotos, el Trump se'l va posar com si fos Perseu tallant-li el cap a la Medusa.
Per això vosaltres voleu, doncs, a partir d'aquestes cartes, no, fer aquest paral·lelisme entre, doncs, el passat i el moment actual, no, per la vigència de molts d'aquests aspectes, no, que destaques.
Sí, per veure que aquesta tradició d'intentar recuperar la veu de les dones, Ovidi fa una cosa per nosaltres admirable, per la Rosana i per mi, que és que recupera o intenta recuperar, encara que sigui a través d'un home, la veu de les dones. És a dir, la Penélope dient, no, jo vull intervenir. Jo vull parlar. La Ariadna dient-li, escolta'm, tu què fas que marxes? Per què em deixes aquí de pare sola? Ets un covard, tio. Llavors, aquesta veu, que la Bert reconeix que encara avui dia... L'Irene Montero és un cas, també, eh? L'Irene Montero, a la dreta, intenta posar-la de boja histèrica, de noia que crida de radical absoluta, per exemple. Qualsevol dona que estigui a l'àmbit públic i que tingui una mica de poder s'hi ha trobat amb això.
Vosaltres, doncs, quin és el missatge que creieu que s'emportarà també, no?, l'espectador a través de les vostres veus, de les vostres narracions, i com ens hem d'imaginar, no?, també aquest espectacle?
Aquest espectacle està format per dos àmbits. Hi ha una veu femenina, que és la Susana, que recupera les veus clàssiques, i una veu masculina, que sóc jo, que recupero les històries que al llarg de la nostra vida, Susana i jo, hem anat trobant de dones que coincideixen, parcialment, evidentment, amb les històries clàssiques. Aquest diàleg entre Susana i jo és també amb el públic, és a dir, parla amb el públic. Sí. Ella llegeix les cartes com a dona clàssica, però a la vegada, evidentment, contemporània, perquè està allà. I jo llegeixo, bueno, jo interpreto els contes, diguem, les narracions, de, com a home actual, però, bueno, amb uns canvis que l'espectacle es veuen.
Molt bé. I porteu, doncs, aquest espectacle al Centre Chiara, no?, aquest dimecres, a les 8 del vespre.
Sí.
Suposo que també l'espai, no?, és interessant per la proximitat, no?, que us oferirà amb els espectadors.
Sí, clar, aquests espais tan propers, tan... que tens la gent tan a prop, és aquesta, diguem, de transició entre la part teatral i la part narrativa. És a dir, aquell tema de la quarta paret que cada cop cau més de pressa i que tu, quan parles, interpel·les. O sigui, aquestes preguntes que dèiem d'alguna manera, les transmetem. O sigui, sempre haurem de dependre les dones, dels homes, sempre hauran d'esperar, sempre serà vist de manera correcta, que esperin, sempre, quan una dona desitgi un home de manera il·legítima, teoria, moltes cometes, haurà d'acabar amb un suïcidi o fatal, vull dir, sempre les coses seran així, o realment canviarem en 20 segles que portem, o 40 segles, els que siguin, de relació, o no.
Doncs esperem que sí, perquè, doncs, almenys ara també tenim, no?, aquests espectacles que ens fan reflexionar, que ens fan de mirall, no?, per veure, doncs, el que ens queda per avançar com a societat. Moltíssimes gràcies, Carles.
A tu, Raquel.
Una abraçada. Molt bon dia. I nosaltres aprofitem aquesta ocasió per parlar també amb el Miguel Ángel Ruiz. Ell és terapeuta de Siatxo Zen i també dirigeix Chiara des de fa 10 anys. Bon dia, Miquel. Miguel.
Muy buenos días, Raquel. Un gustazo.
Nosaltres volíem aprofitar aquesta ocasió, després d'escoltar, doncs, aquesta proposta, no?, que ens desgranava en Carles Alcoi. Explica'ns una mica qui sou, no?, i què feu en aquest centre, que també, doncs, ens nodreix, no?, no només d'activitats per al cos, sinó també per la ment, amb activitats com aquestes cartes heroïnes, no?
Bueno, en primer lugar, Raquel, daros las gracias también por expandir, ¿no?, pues estas propuestas que hacemos, en este caso cultural, con estos espectáculos de narrativa oral. Y bueno, deciros que Chiara, pues hace 10 años que estamos ahí, en el corazón de Sabadell, sí, en la vía Masaigue número 11, y bueno, nuestras propuestas, a través de procesos terapéuticos, talleres, cursos, formaciones, nuestro objetivo es bien claro, y es sintonizarnos de alguna manera con la vida, ¿no?, con el latir, al ritmo de la existencia, ¿no? Es todo lo que hacemos en Chiara, ya no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, tiene el objetivo de sincronizar la mente y con el sentir del corazón del universo. Hemos de entender, comprender y asumir, ¿no?, que ya somos, ya lo sabemos, que somos más que un cuerpo, que somos más que unas palabras, que unas emociones, ¿no?, y que unos sentimientos, ¿no? Todo es energía y creo que es muy importante comprender el cómo se mueve el universo, poder realmente observarlo, porque somos parte de ello, ¿no?
I, clar, tot això com ho apliqueu en el vostre dia a dia, no? A més de programar en activitats com les que avui hem desgranat, quines propostes ens oferiu aquí a la Via Massaguer, al número 11?
Sí, mira, en Kiara tenemos diferentes propuestas que no dejan de ser diferentes caminos para que cada uno, en función a sus circunstancias y en la vibración que se encuentra ahora, pues pueda acercarse, si cabe, un poquito más a su esencia. Entonces hacemos desde yoga, desde qigong, danza persa, tenemos unas meditaciones activas, espacios de relajación, formaciones como chamanismo, shiatsu, hacemos trabajo de suelo pélvico, o sea, es todo un abanico, ¿no?, de posibilidades y propuestas para que cada uno pues se redirija su camino, ¿no?, en función a la vibración, lo que en ese momento más le pueda sintonizar.
¿Y quién es el perfil de usuarios que teniu?
Mira, el perfil de usuario es aquella persona que tenga la inquietud de llegar un poquito más allá, ¿no?, de lo que nuestros sentidos nos permiten, ¿no? Sí que es verdad que somos un centro donde ya viene una persona pues con un bagaje, ya estamos hablando de personas a partir de 40 años, que ya realmente hemos pasado, ¿no?, pues esta ilusión de la mente, donde ya vemos que hay algo más, donde entendemos que de alguna manera el ser humano, pues siempre digo, ¿no?, que somos como un instrumento, ¿no?, y los instrumentos, incluso aquellos de más valor, han de afinarse día a día, ¿no?, han de perfilarse, porque si no se afinan damos ruido, que es lo que hacemos, ¿no? Y para poder ofrecer nuestra mejor melodía o esta gran persona que somos, pues hemos de tener un poquito de disciplina, un poquito de constancia y, bueno, como una capa de cebolla, ¿no?, ir de alguna manera perfilándonos para que ese brillo pueda salir y se pueda irradiar y expandir.
De fet, per això proposeu diferents activitats, però també hi ha cursos, hi ha tallers, no?, activitats més adreçades, tallers d'alimentació, penso. O sigui, m'imagino que és començar doncs, a fer aquest canvi, no?, i després doncs, anar ampliant la mirada, no?, en aquestes activitats per doncs, això, tenir doncs, espai per cuidar doncs, el cos i la ment.
Exactamente, tenemos desde propuestas de clases regulares, como se centraría el yoga o el qigong, a formaciones más específicas, de alimentación. Nuestra base, la columna vertebral es el cuerpo, es la herramienta que tenemos para poder llegar a unos cuerpos o campos más sutiles, ¿no? La herramienta la tenemos aquí y siempre lo que yo digo, ¿no?, que tenemos un cuerpo es evidente porque lo vemos con mejor o peor aspecto cada mañana, ¿no? Pero la clave es sentimos que tenemos un cuerpo y siento que tenemos aquí la herramienta que hasta ahora ha estado un poco abandonada para llegar a poder conectar con algo más útil, ¿no? De ahí la importancia de una buena alimentación, unas buenas actitudes, el bajar la intensidad que tenemos para poder escucharnos, para ver nuestras necesidades, para ver realmente si estamos ubicados en el lugar que nos corresponde, ¿no? Sería una serie de abanicos para ir perfilándonos y subir esta vibración. Todo en la vida es energía, ¿no? Y siempre digo que el camino más largo es el de la cabeza al corazón, ¿no? Ahí es donde nuestro espíritu, de alguna manera, espera pacientemente para darnos la bienvenida a casa, ¿no?
Perquè moltes vegades busquem excuses, ¿no?, per no escoltar-nos.
Sí, a veces queremos unos cambios inmediatos, ¿no? Y a veces nos autoengañamos. Hacemos pequeños cambios para que todo siga igual, ¿no? Y ahí hay unas resistencias a veces que cuando uno realmente las traspasa, te das cuenta que la magia está ahí al otro lado, ¿no?
Per la gent que ens escolta, no?, i que potser doncs, té ganes de fer doncs, aquest canvi, no?, de començar doncs, a tenir també doncs, més hàbits saludables, no?, més aquest moment de respir doncs, per escoltar el seu cos, però també la seva ment, què els hi diries, què els hi proposaries? Per on hauríem de començar doncs, aquest canvi?
Bueno, el primer cambio es interno. Ahora estamos en un proceso donde realmente el cambio lo vamos a hacer a nivel individual, ¿no? De alguna manera hay como una intuición, vamos a decir, una llamada interna que lo que realmente te impulsa es a experimentar, a indagar, ¿sí? Y de forma definitiva, ¿no? Mundos que hasta ahora pues han sido conocidos o hemos tenido algún nivel mental, pero creo que es el momento de experimentarlo, es el momento realmente de dejar el miedo atrás, ¿no? Adquirir un compromiso con uno y sobre todo enfocarte en la observación, ¿no? Yo creo que es muy importante entender, comprender cómo va la vida, porque realmente eso es un gran espejo de la vida que tenemos a nivell interno, no?
I noteu un increment de la demanda de gent que realment, clar, ara també arrenquem el curs, no? I també doncs és allò dels bons propòsits. Hi ha doncs més persones que tenen doncs això, no? Interès doncs per tenir cura del seu cos.
Sí, la verdad que bueno, cada any quan ja s'acaba un poc lo que és la etapa vacacional, ¿no? Los nuevos propósitos y estas cositas, ¿no? Que nacen de uno, sí que impulsan a las personas a buscar lugares, sobre todo lugares que se sientan realmente acogidos para realmente experimentarse, ¿no? Desde clases regulares, porque hay gente, pues, por ejemplo, el yoga ya no hace falta ninguna presentación, todo el mundo sabemos lo que es el yoga o lo que es el qigong, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente va de alguna manera notando estas ganas de cambio, ¿no? Estas ganas de redirigir, de ubicarse, sí, de ser más suaves, más amables, ¿no? Con uno mismo, y buscar estos espacios para realmente cuidarte a ti, ¿no? En todos los aspectos.
Doncs un primer moment, no? Per tenir doncs cura d'aquests espais també seria doncs anar a una d'aquestes propostes, no? Aquest dimecres dia 5 d'octubre a les 8 del vespre doncs a veure aquestes cartes de les heroïnes, doncs que és una proposta, m'imagino, Miguel, també molt adreçada, no? En la vostra filosofia.
Sí, la verdad es que todos estos espectáculos de narrativa oral no dejan de ser terapias. Para mí son son momentos donde realmente tenemos la capacidad de salir un poco, ¿no? del día a día y a través de la imaginación poder crear también nuestra realidad, ¿no? Escuchar estos espectáculos de narrativa oral, aparte de que siempre nuestra apuesta es ir con la cultura y potenciar, ¿no? Sobre todo gente de nuestra ciudad, ¿no? Que son buenísimos narradores. Y es una manera también pues de dejar realmente este mundo un poquito así parado, ¿no? El mundo 3D, como yo digo, y realmente empezar a crear realidad nueva, ¿no?
Doncs, Miguel, moltíssimes gràcies per desgranar-nos una mica la filosofia i el vostre projecte de Kiara, de teràpies naturals. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies, un beso, ciao.
Al matí de Ràdio Sabadell.